Atenció a aquesta sintonia, perquè el diumenge dia 14 de desembre la sentireu i força, i ja fa dies que també la té dins el cap el director de la Marató, el Xavi Abad. Bona nit i benvingut.
Hola, bona nit.
Una marató que dura moltes hores, però que per tu dura molts mesos.
Sí, per mi en són ja uns quants. Des del mes de juny que estem treballant i que anem sentint cada dia aquesta musiqueta, evidentment, per fer-la i per disfrutar-la aquest dia 14.
Són molts anys els que ja porteu doncs, fent aquest projecte. Cada any canvia en aquest dedicat a les malalties mentals greus. I suposo que cada any amb la mateixa il·lusió, perquè quan et poses en un tema que des de fora encara no el coneixies prou i aneu fent les entrevistes, aneu buscant material, t'hi poses i acabes tenint una mica síndrome d'Estocolm d'aquesta història.
Sí, l'any passat vam fer un màster del cor i aquest any l'hem fet a les malalties mentals. La veritat és que és molt engrescador i cada any canvia. Bueno, és una mica la feina del periodista, no? D'engrescar-te i de tenir una mica aquest síndrome d'Estocolm amb el que tractes. I sí, estem enamoradíssims de les malalties mentals, bàsicament per explicar-les i per donar-les a conèixer i perquè deixin de ser un estigma, que d'això suposo que també en parlarem, no? Perquè, vaja, el programa de tele és un programa molt interessant, són 15 hores de televisió en directe, però penso que un dels màxims objectius, a més de recaptar diners, ha de ser aquest, el de la divulgació i el de la sensibilització, no? Penso que amb això ens sentirem molt contents si aconseguim que les malalties mentals siguin una mica més normals.
Recordem que, com dèiem, el programa es fa el dia 14 de desembre, aquest diumenge amb aquestes 15 hores de marató, però que aquest diumenge, dia 7, i amb la majoria de diaris catalans, podeu tenir a les vostres mans el disc de la marató. Doncs aquesta versió d'aquesta cançó, interpretada per Sidoní i per Love of Lesbian, de fet, doncs, em sembla que és una de les en les que ha treballat el Marc Parrot. Bona nit i benvingut.
Hola, bona nit.
El Marc Parrot és un dels productors d'aquest disc de la Marató, junt amb el Toni i el Chasquitent. De fet, em sembla que també el tema que fan els Estopa, no sé si s'ha fet amb un tercer estudi,
sí,
però
sí,
vaja,
sí,
tant els germans Ten com el Marc Parrot, ja fa anys també que són allò un tret segur a l'hora de produir aquest disc tan especial.
Des del primer.
Sí.
De fet, una mica la gràcia és, per exemple, aquests grups que gairebé em sembla que només una de les cançons de Love of Lesbian és en català, dels seus anteriors treballs, o el Sidoní, que tampoc han cantat mai en català, intentar ser fidels al seu so, al mateix temps a la cançó original, que soni bé en català, i aquesta pirueta, doncs,
sí,
la feu a les produccions silvestres.
I a Ten Produccions també. És una de les peculiaritats que té el disc de la Marató, no? Que tots els artistes que hi participen ho fan fent algo diferent al que normalment fan, no? D'alguna manera se'ls demana que versionin el seu estil, però que versionin algun dels clàssics que s'han seleccionat prèviament i que s'han adaptat al català en funció del contingut de la lletra, no? S'intenta que hi hagi una mica de divulgació sobre els temes del que parlarà la Marató de cada any, no? I en el cas doncs, d'aquest disc està clarament enfocat doncs, per un costat cap a l'estímul a la vida, no? Cap al veure les coses amb més llum, no? Cap al recolzament entre les persones, no? I després doncs, també una miqueta fent referència al costat fosc del que tots doncs, en sabem coses, no? Per sort no tots hi hem viscut experiències, però tots en sabem coses i tenim gent o coneixem casos més o menys propers.
De fet, aquest any em sembla, Xavi, que són moltíssims els diaris amb els quals aquest diumenge es pot aconseguir el disc. Sí. Cada any són més.
Cada any en són més. Són els vols de 10 diaris. S'hi han afegit els que ho feien fins ara, doncs també diaris comarcals, perquè pugui encara arribar més, i els diaris esportius. O sigui que aquest any el disc de la Marató estarà en molts i molts quioscos, representat en molts diaris. Espero que doncs pugui ser una altra vegada doncs un èxit, no? Sortim amb moltes unitats, amb molts discos, com a mínim amb els que va vendre l'any passat, que van ser 130.000 unitats. Són molts exemplars, són molts discos els que en només un dia va aconseguir el disc de la Marató que es venguessin, no?
Aquesta nit no només ens acompanya el Marc Parrot i el Xavi Abad, uns noms que tenim associats a aquest projecte que cada any és una realitat de la Marató de TV3, també tenim l'escriptor Matthew Tree. Bona nit i benvingut.
Gràcies, hola, bona nit.
Veig que avui vens menys afaitat que el dia que et vam afaitar en directe, Matthew.
Sí, des d'aquell dia el deixo, cada 4 dies el deixo, i el quart dia quan jo no puc més i se'm veu també, a més es nota que m'estic tornant cada vegada més gris i llavors començo a afaitar.
Si algú vol saber de què parlem exactament, heu d'anar doncs a YouTube i buscar la paraula Matthew Tree, i segurament un dels primers vídeos que surten és el
sí, de... Encara hi és, sí, sí,
i
és, Xella,
i molt ben,
és,
i molt ben muntat. Però el Matthew avui no l'hem convidat per veure com porta la barba ni perquè s'assembli una mica al cantant de Madness, que sé que... Sí o no?
Sí, tu no has fet quan, cap... quan ens vam trobar pel programa Passatgers va ser molt estrany, perquè teníem exactament la mateixa edat, exactament el mateix pentinat, exactament, diguem, el mateix, gairebé la mateixa estatura, i va ser, i tots dos som de Londres, va ser raríssim, va ser molt estrany.
Potser el Matthew un dia amb la gent de Madness podria fer una cançó pel CD de la Marató, però vaja, en aquest any has col·laborat amb una novetat, Xavi, que és el llibre de la Marató. Són 8 escriptors en total, un d'ells és el Matthew Tree, però també hi ha la Najat El Hashmi, el Piti Espanyol, el Martí Gironell, la Gemma Lienas, la Carme Riera, la Maria Mercè Roca, la Sílvia Soler i, com dèiem, el Matthew, i tots ells, doncs, en comptes de col·laborar amb la part musical, que està per veure, ho han fet amb una cosa que segur que ja dominen, que és amb la literatura. Per què vau pensar d'afegir el format llibre, també?
Doncs justament per afegir quanta més gent millor i quantes més arts millor en el projecte de la Marató, i per extendre una mica el missatge de la Marató amb un context nou, que era el de la literatura i el dels relats inèdits, per tractar el mateix, per explicar doncs el que són les malalties mentals, i perquè aquesta divulgació doncs arribi també amb un altre format i que el mateix programa també se'n pugui beneficiar, que penso que és molt important doncs que aquests autors doncs ens puguin explicar per què han triat el que han triat, el que han escrit, o com el cas del Matthew, que pot explicar moltes coses de la seva pròpia vivència, no? Que és potser l'única persona que escriu en primera persona en aquest llibre.
De fet, coneixem doncs un problema que tu confesses i relates en el teu llibre de memòries, que tu vas començar a patir des de l'adolescència, i que suposo que una mica el que apareix en aquell llibre, doncs en aquest relat deu haver-hi també un extracte, no?
Sí, quan em van fer la proposta, de fet, em van llegir la llista, diguem, de malalties de les quals parlarem tots el dia de la Marató, i quan van dir trastorn obsessiu compulsiu, era com retrobar, o sigui, ostres, el meu, com si diguéssim, entre cometes, perquè és un trastorn, se'n parla molt poc d'aquest trastorn, i això que afecta ben bé un 2% de la població, aquí a Catalunya, a tota Europa. I per tant, vaig pensar, bueno, ja n'he parlat, de fet, o sigui, el que faré és escriure sobre l'experiència d'escriure sobre aquest trastorn, perquè és difícil de parlar d'aquests temes, perquè hi ha una temptació d'una banda a agafar la cosa per la part llacrimògina, ai, que trist i que dur que va ser, que ho era, dramatitzar-ho tot. Que bé que sóc, que he sobreviscut tot això. I volia trobar una altra manera de parlar de tot això.
Però quan van demanar-te que escrivissis un relat, ells coneixien que t'havies patit... De fet, em sembla que encara doncs, tens un tractament... amb aquest trastorn?
Molt poc. Acabo de prendre un ansiolític abans de venir al programa, però estic perfectament bé.
No, m'ho penso.
Realment estic bé. No, veig un psiquiatre un cop cada 8 mesos, o sigui, des de fa temps. O sigui, que és com el que diuen un control, el control mínim possible. Però des de fa molts anys que Vaja, que aquest trastorn no em molesta per absolutament res.
Però quan l'organització volia que escrivissis un relat, era simplement pel fet de ser un escriptor que segur que d'una manera altruista
crec...
volies participar?
Els de l'editorial sabien perfectament de què anava el tema, perquè evidentment és columna mateixa que ha publicat les memòries, ho va publicar Memòries el 2004, i la persona que em va trucar em sembla que no ho sabia, o sigui, però després li vaig explicar i perfecte.
El Xavier Abad, quan començàvem aquesta conversa, ha dit que una de les parts importants d'aquestes malalties, a part de poder recollir fons per poder estudiar més i per poder aprendre a tractar-les millor, és també el fet de no estigmatitzar els malalts, perquè potser una persona amb una malaltia al cor, com el tema que parlàvem l'any passat, doncs no pot ser un tema tan tabú com el fet de la nostra conversa, si encara et visites, si no et visites. És a dir, que suposo que el fet d'acceptar que tots podem caure amb un problema com aquest, que tenim sempre molta gent propera, que molta gent també ho pateix amb solitud, com ho vas patir tu durant molts anys de la teva adolescència.
Exacte, justament, o sigui, jo tenia l'estigma aquest, o sigui, era una de les raons, perquè hi ha molta gent que no sap què és un trastorn obsessiu, és quan, en comptes de deprimir-te o coses així, o agafar atacs d'ansi o de pànic, comences a tenir por d'unes coses completament irracionals, o sigui, que fan vergonya de tan irracionals que són, però són molt reals per la persona que les pateix. I llavors, què penses? Penses, bueno, no puc ser boig, per tant, no aniré a cap psiquiatre, perquè segur no hi ha ningú més que té aquesta malaltia. Llavors, jo no vaig parlar amb absolutament ningú d'aquesta malaltia des dels 14 anys fins als 20 anys. I amb 20 i tants anys, diguem, això, la ment peta, no pot aguantar més aquest doble vida, vaig demanar un psiquiatre, li vaig explicar que tenia, en privat, i va dir, ah sí, això es diu tal, no? I dic, ostres, té un nom.
Que bé, exacte.
Va ser, de fet, el començament del principi del tractament era justament explicar a algú que tenia. I llavors, però el problema és, clar, tots tenim molta ignorància pel que fa al tema psiquiàtric. Tots pensem que, ostres, si tinc una cosa, sóc un boig. La bogeria, diguem, és una paraula que realment no s'hauria d'utilitzar a l'hora de parlar dels trastorns mentals. Un trastorn com vaig tenir jo, o he tingut jo, és tan natural com tenir la cama trencada. Vull dir que no hi ha... És diferent, evidentment, però no és una cosa rara, no és una cosa estranya, no fa que jo sigui diferent de la resta de la gent.
Per tant,
jo el que voldria destacar és la naturalitat amb la que el Matthew Tree és capaç de parlar de la seva experiència. Pensa que no hem trobat persones aquí conegudes, famoses, que vulguin explicar, que vulguin compartir el seu testimoni. Això penso que és important remarcar-ho i que potser fa referència que, no sé, perquè és una persona de fora, perquè és d'un altre, perquè no hi ha gent d'aquí, gent coneguda, que ens vulgui dir jo he passat o jo he viscut en primera persona un trastorn mental d'aquest tipus, o conec, o un familiar. Això no ho hem aconseguit, aquesta marató. Potser d'aquí a uns anys, quan tornem a repetir la marató, si és que la tornem a fer de les malalties mentals, aconseguirem doncs, que estigui menys estigmatitzat i que la gent pugui sortir d'alguna manera doncs, amb el seu testimoni, amb la seva experiència vital. No? Amb el Matthew, la veritat és que ens ha regalat aquest testimoni en el llibre i ens ha regalat doncs, una visibilitat amb entrevistes com ara o com la que ell protagonitzarà el dia de la marató, parlant en primera persona.
Potser valdria la pena dir que això, o sigui, des del primer dia, quan ja estava dins de tractament i tal, o sigui, estem parlant de fa 28, gairebé 30 anys, hòstia.
Bona memòria.
Doncs jo vaig prendre la decisió de parlar de tot plegat amb normalitat, perquè és com ha dit el Marc fa un moment, o sigui, tots coneixem, hem conegut, ho coneixerem, ho experimentarem nosaltres mateixos, gent que han patit coses semblants, doncs que se'n parli amb la...
Sí, a part és que la frontera és molt prima també, ah. No? Tu pots passar d'un estrès, d'una depressió, a fer un brot psicòtic, no? I a patir aquesta malaltia, no? I aleshores, jo crec que una de les coses difícils d'aquestes malalties és identificar-les, no? I reconèixer-les. Ja no només des del propi malalt, sinó des de la gent que està al voltant, perquè moltes vegades es confonen amb actituds, amb comportaments estranys, i aleshores hi ha molta incomprensió, no? I generen, en certa manera, reaccions adverses, no? Cap a aquesta gent, no? Perquè sembla, doncs, com que perden la motivació per les coses. És una malaltia realment difícil d'identificar i de conviure.
És molt complicat.
Però no veus el mal de l'altre, no el veus, no?
Exacte, jo sospito que és una... Els trastorns obsessius compulsius solen manifestar-se en l'adolescència per primera vegada.
I les esquizofrènies moltes també.
Sí, tot
però
i que...
Però què és el problema? Perquè segurament de més adult, quan algú té un problema d'aquest tipus, amb medicació ho controlen més. Però quan encara no tenen la personalitat formada és quan es genera una interrupció en el creixement, no? de la persona que ho fa que sigui una malaltia probablement més crònica i més incontrolable, no?
Sí, tot i que hi ha una gran diferència, és una cosa que s'ha d'explicar entre trastorns obsessius compulsius, certs tipus
sí,
de depressió
no, jo parlava de la,
i coses
de la
bioquímiques, diguem, que és una malaltia hereditària, diguem que hi ha un desequilibri bioquímic pel mig, cosa que no passa amb els trastorns. El problema amb els trastorns, tant els depressius com els obsessius, etc., és que què fa un adolescent? O sigui, sobretot si té aquestes pors, no vol explicar... L'última persona a qui vol explicar aquestes pors és la família. O sigui, l'última, perquè si ja et fa vergonya... O sigui, els amics menys encara. Per tant, com accedeixes a un ajut? Doncs decideixes que no et passa res, no necessites res, no has de veure cap psiquiatre, cap psicòleg, i així pots anar enganyant-te durant anys i anys i anys, i com més anys, pitjor serà quan finalment comences el tractament.
El que és important és això, és poder parlar-ho, poder compartir-ho, i que la gent estigui receptiva, és a dir, que l'entorn, que la família, que els amics, que si veuen actituds estranyes o retraïments o moments en el que els amics estan d'una manera diferent al com el coneixen, doncs que puguin acostar-se amb ell i dir, et passa alguna cosa, anem al metge... Creus que et podem ajudar d'alguna manera i que hi hagi aquesta confiança i que la gent doncs, ho pugui parlar, no? Com tu deies que de jove doncs, que no ho podies manifestar i que t'ho vas anar quedant...
L'estigma.
Amb el que deia el Marc, jo només volia matisar amb tot el que és agafar les malalties mentals quan abans millor, segons ens han explicat els metges, i alerta amb el consum de substàncies, de drogues, que algunes d'elles poden desencadenar esquizofrènies i altres que les esquizofrènies poden anar associades a consum de drogues, amb el qual ja creem unes patologies duals que en diuen dues malalties juntes que també doncs, fan un tractament més complicat. No?
Amb els trastorns més suaus també hi ha una tendència que bueno, això em va passar a mi també, com que l'alcohol és un ansiolític natural i no saps què fer i no tens medicaments, diguem-ne, oficials, doncs hi ha una tendència a beure molt sense emborratxar-se, perquè clar, estàs en un estat, diguem, de tensió constant i trobes que això et manté com a mínim una certa... I això també pot ser un perill, evidentment, perquè l'alcohol és tan addictiu com qualsevol altra substància, vaja.
Un racó vora el mar obert, el sol als meus cabells, et busco i ja no hi és. Tot és massa ple, no em vull aturar. Veig màgia tot arreu.
El temps va... Doncs ara estem escoltant a la Dolo Bertran dels Pastora amb aquesta versió també. No sé com veu fer la tria de les cançons, la tria dels artistes, si vas proposar tu amb ells alguns... O
és una feina d'un equip de gent bastant nombrós, perquè a part de gent del programa de la Marató, hi ha gent de muntatge musical, d'edicions de TVC Disc, gent dels mitjans de comunicació, fins i tot gent que després hauran de fer la campanya de comunicació de la Marató, i a part doncs l'equip de productors que normalment estem el Toni, Ten i jo, està la Cristina també, bueno, som una pila de gent i allà doncs es fa una primera selecció que és immensa de cançons que tinguin lletres que ens puguin interessar. I a partir d'aquí doncs es fa una primera criba. Es tradueixen, s'adapten, es demanen els permisos i potser doncs, un 20 o un 25% de les que demanem doncs, ens les aproven. I aquelles, doncs, aleshores, es tracta d'anar associant-les amb diferents artistes, que pensem que els hi puguin anar bé, que en puguin fer una bona versió.
Tu, per exemple, als Pastora els hi dones la possibilitat de dues o tres cançons, o els hi dius, mira, és que jo crec que aquesta cançó, per el teu tipus de veu, per com és el so del grup, és la que us podria anar bé? Dirigeixes molt la tria o...?
Es parla tot en allà entre tots. Aquesta en concret no me'n recordo de qui va ser proposta, però és, normalment algú fa una proposta i els altres doncs, l'aproven o no, i es passa una altra proposta. I aleshores a ells se'ls hi proposa, home, és evident que si la cançó no els hi agrada, doncs se'ls hi busca una altra, però normalment se'ls hi fa una proposta concreta. Sempre n'hi ha una segona, per si un cas, però intentem imaginar-nos com serà el disc, no? Abans de començar a treballar-hi, a fer-lo.
De fet, una de les contribucions del disc de la Marató, la primera de totes és l'econòmica, i per això aquest diumenge s'ha d'anar a comprar el diari habitual i agafar el llibre, aquest any també hi ha, i aquest CD.
El CD només amb els diaris, el llibre és a les llibreries i ja hi és des del dia 20 de novembre. Aquest diumenge és només el disc.
El disc. Però una altra, secundària, sí, també haurà estat doncs, contribuir a que certs cantants facin un tipus de cançó que mai ens haguéssim pensat que la farien, amb una llengua que mai, com per exemple l'any passat l'Oreja de Van Gogh, doncs sí, aquest sí. any també la Lolita cantant en català.
O el Manolo Escobar cantant en català, que ha sigut la primera vegada que ha fet una cançó del Duo Dinámico, Resistiré. A més, l'ha fet amb el Marc i l'han adaptat com si fos un estàndard de jazz. Que...
Aquesta és.
Sí, el resultat és realment sorprenent. Manolo Escobar en català.
Quan no guanyi mai més que partida, quan m'adormi amb la soledat, quan se'm tanquin totes les sortides i la fosca nit no em deixi en pau, quan em faci por estar en silenci, quan em costi molt quedar-me dret, quan tots el record...
Matthew Dree, un home anglès que molts se sorprenen que escrigui en català, ja veus, el Manolo Escobar també s'ha passat al teu carro.
Sí, es pot fer de tot en aquest món, absolutament de tot.
Com va anar l'experiència? De fet, molts oients, jo estava tancada aquí al cabaret com cada nit, però ahir va haver-hi doncs, sí. aquest documental en què sí. s'explica el procés de gravació, no el making of del CD de la Marató.
Eh? El pots tornar a veure dissabte a 8:15 de la tarda, a TV3.
Doncs com va anar l'experiència?
Bé, molt bé, molt bé. Ell va venir ja, bueno, li havíem preparat un temps abans, vam parlar amb el seu director musical a veure fins quin to arribava, perquè està molt gran, vull dir, tu el veus i el senyor està estupendo d'aspecte, però té 78 anys i aleshores vam consultar aviam quin to seria el més adequat perquè ho fes, li vam fer una maqueta abans, li vam enviar, i ell ja va venir amb moltes ganes, amb dubtes, perquè el tema del català, doncs no el dominava molt.
I el jazz.
I clar, i el jazz, que aviam, és un, sí, és una, un, la cançó i la coneixia, aleshores aquí ja jugàvem amb avantatge, però sí, és una adaptació així més jacera, no? I això ens va venir amb moltes ganes. Vam haver d'anar una miqueta amb compte amb el tema de la dicció perquè se l'entengués bé i algunes paraules li costaven, però bueno, és un gran professional.
Oye, aquí estamos. Es Flavio Rodríguez, Ariadna Puello. Ya tú sabes. Tu mesa forza, no parar, no parar, no frenar, no frenar, nunca perder la fe en ti mismo, nunca perder la fe en ti mismo, aunque te pares a pensar que todo va fatal y no tomes la vida con mucho optimismo.
Y
és que el disc de la Marató també té aquesta història, que és barrejar Manolo Escobar i Ari Puello en un mateix disc.
Això és fantàstic.
Em sembla que el Pollerero no deu passar a cap país del món, aquesta història.
No, segurament que cap altre disc. Aquest és un disc molt eclèctic, molt heterogeni. És un disc on el que intentem és que tothom de casa hi trobi la seva cançó, no? Doncs des de això, la meva mare, el meu germà, la meva àvia, que tothom tingui una mica el reclam i que se'l pugui posar i que trobi la seva cançó amb la que es pugui identificar. Una de les novetats és aquesta. L'Ari Puyo ens feia molta il·lusió que hi participés perquè era la primera vegada que incorporàvem el rap i una mica el hip-hop i perquè és la primera vegada que fem una cançó expressament per aquest disc, és a dir, que és inèdita. Fins ara totes eren cançons que eren versions de cançons antigues, les quals hem posat doncs amb un sedàs nou i passem pel català. I en aquesta ocasió li vam demanar a l'Ari Puyo: fes el que vulguis per al disc de la Marató. I aquest és el resultat. Ella estava sensibilitzada perquè va tenir doncs, un company de jockey que havia passat per un problema similar, un problema doncs, greu, i al qual doncs, li va dedicar aquesta cançó, no? On li dona força, energia i una mica aquests ànims, i és el que ella trasllada amb aquesta cançó, amb un resultat realment impecable.
Esperando un mañana mucho más esperanzador, pero por suerte ya pasó, el día al fin llegó mi gran amigo.
I al disc també trobem sorpreses com aquesta.
Ja surt el sol, xuru, xuru.
Ja surt el sol i penso, quina sort.
Doncs és aquesta cançó col·lectiva que suposo que a l'hora de gravar-la doncs tots anàvem fent un trosset, no?
És una cançó irrepetible, no? Sí, podem fer mai més, el plató és irreproduïble.
Clar, anava a dir, això el plató no ho podrem veure.
No. El We Are
The
World...
Això la ciència...
No, només el podem fer així gràcies a la tècnica.
A la tecnologia,
exacte.
Sí.
Exacte, cadascú al seu estudi va fer gravar una frase, llavors ha sigut un encaix realment perfecte el que ha fet el Marc i el Toni, i veieu el resultat.
Està molt bé,
És bonic, M'agrada que sigui un anglès que ho digui, això.
Home, diguem, és una cançó, que...
Sí. No sé el George Harrison què en diria, però vaja.
Que tots tenim una mica gravada.
Ell ens ha donat permís per adaptar-la.
La seva vídua.
Sí, la seva vídua.
També.
Doncs és aquesta cançó tan especial, ja ho veieu, un dels motius més per poder doncs, comprar aquest disc de la Marató, que suposo que doncs el feu cada any allò tan...
Cada any el fem millor, eh?
Tan maco, sí? Que no, dona ganes millor de comprar-lo.
I que cada any val el mateix. Sí. Aquest any també val 9 euros. O sigui que per nosaltres no serà.
El mateix que el llibre.
El mateix que el llibre, exactament. Sí, sí.
Content també, no?, que aquest any els músics i els escriptors sembla un partit de futbol, eh? Us heu...
No,
ara ja jugueu. Jugueu en primera divisió també, Matthew. Doncs gràcies al Matthew Tri per venir aquesta nit. Et veurem també el dia 14 per TV3. I al Marc Parrot, doncs també moltíssimes gràcies per haver-se escapat. I sobretot al Xavier Abad, perquè sé que aquests dies tu estàs vivint la teva pròpia marató.
Sí,
que el dia 15 tindràs aquell aquella crisi postpart després de...
Sí, llavors ja no sé què fer, què faig ara.
Començar a pensar amb la de l'any que ve.
Exacte, no, dedicar-la una mica més a la família, que em troben a faltar.
Doncs moltíssimes gràcies als tres,
que
vagi bé.
A vosaltres.
Ja surt el sol, ja surt el sol, i penso, quina sort.